Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar merchandal i deixar d'estar aturat, agafar-se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent. Corre! Corre!
Feim Ràdio i Feim Quilòmetres. Dissabte 21 de gener. Programa 302, penúltima entrega aquesta setmana, perquè dissabte que ve arribam ja a la meta. S'acaba Feim Quilòmetres. Confiem que sigui, però, només una aturada temporal. De moment, seguim i avançam. Bon dia. I parlem avui amb Miguel Indurain. Miguel Indurain, júnior, el primer dels tres fills del legendari corredor. Llicenciat en Direcció i Administració d'Empreses, també és un apassionat de la bicicleta, però sobretot de l'aventura, des de fer la Titan Desert a saltar en paracaigudes. Tot d'una parlem amb ell. I conversarem també amb Sergi López. Aquest estiu passat, va pujar al Santuari de Sant Salvador de Felanitx 27 vegades, gairebé 30 hores sense dormir per aconseguir els 8.848 metres de desnivell que fa l'Everest. Objectiu, recaptar fons i contribuir en la compra d'una cadira especial per Catalina Romero, que pateix paràlisi cerebral. Idò, la cadira ja ha arribat. Parlem amb ell. I el pas per l'avituallament, parlem avui sobre si és bo beure una cerveseta després d'una cursa, d'un entrenament o després de fer qualsevol esport. Volen saber si és un hàbit saludable o no. En parlem amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema, Marcado por el odio, de Robert Wise, amb Paul Newman de protagonista. La història de Rocky Graziano, l'autèntic Rocky, jove indòmit, lladre i delinqüent que va passar de la presó a ser campió del món dels pesos mitjans. La història a partir de la qual Stallone va reconstruir després un altre mite. És aquesta avui la proposta de Carlos Sunyer. Iker Hernández i Lluís Fortesa són el control tècnic, José Sallés és de la producció i qui us ratlla, un servidor. Ara sí, començam.
Feim Quilòmetres, Joan Martí, IB3 Ràdio. Where your eyes is dark as night,
paint your face with what you like. Parlem avui amb el primer dels tres fills d'un mite, d'un ciclista de llegenda. Llicenciat ell en Direcció i Administració d'Empreses, ell i son pare també comparteixen el mateix nom i la passió per la bicicleta. El nostre convidat, però, no ha arribat a professional. Tampoc. Ara ens ho explicarà. No sé si va ser mai la seva intenció. De fet, això sí, de petit, va començar amb el futbol. Miguel Indurain Jr. és un apassionat del ciclisme, però sobretot, ho dèiem abans, de l'aventura. Des de fer la Titan Desert a saltar també amb paracaigudes. De fet, ja des de fa uns anys viu i fa feina a Mallorca, on combina passions i obligacions. Miguel Indurain, Miguel,
Hola, buenas.
Buen día, ¿cómo estás?
Molt bé.
Molt bé.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el mallorquín? ¿Vas aprendiendo poco a poco o no?
Bueno, poco a poco.
Poco a poco.
Ya llevo aquí unos años, pero todavía me cuesta entenderlo, lo entiendo, pero hablarlo todavía no me siento con confianza.
Me comentabas ahora que llegaste por un año y ya llevas 5 aquí.
Sí, así es. Bueno, creo que nos pasa a muchos, que venimos para un año y al final nos enamoramos
queda,
de la...
Y se queda sí, una vida aquí.
Sí, nos enamoramos de la isla y de momento aquí seguimos.
Oye, Miguel, en tu casa imagino que de pequeño se respiraba ciclismo ya, ¿no? Desde que naciste, pero...
Sí, desde pequeño siempre había bicis por casa, siempre nos preguntábamos, bueno, al principio no sabíamos muy bien qué pasaba, pero conforme fuimos creciendo sí que entendimos que el ciclismo era una parte importante de nuestras vidas, o que lo iba a ser. Y yo a los 12 años dejé de practicar el fútbol. Que...
Claro, esto es lo que me extrañaba antes, ¿no? O sea, habiendo bicis en tu casa, siendo el hijo de un mito como Miguel Indurain, empezaste por el fútbol.
Sí, por practicar un deporte. El fútbol era lo que jugábamos en clase, lo que hacíamos con mis compañeros, pero llegó un momento en el que el ambiente no me gustaba y decidí probar otra cosa y les pregunté a mis padres, oye, ¿qué os parece si pruebo con el ciclismo? Y desde los 12, pues hasta ahora me enganchó, tanto la parte de la competición, que es lo que hacía al principio, como la parte más de cicloturismo, que es lo que hago ahora, me gustó mucho y al final también ha sido parte de mi vida.
Y empezaste en ciclismo con 12 años, llegaste a competir, y creo, bueno, que en categorías inferiores te proclamaste campeón de Navarra Junior.
Sí,
por
aquí.
Empezar por empezar y ser campeón está muy bien.
Sí, aquellos años me fueron bien y llegué a conseguir el título. Y después ya se complicó la cosa. Cuando se puso serio el tema de sub-23, amateur, ahí ya había que meter las horas y se complicó el tema.
Pero competir se te daba bien.
Bueno, siempre me ha gustado la competición, el pique, es algo que todavía me gusta y sí, siempre me ha gustado, que se me diera bien o mal, yo creo que en amateur no andaba mucho, pero me gusta más la parte de estrategia de las carreras, ¿no? El mirarse, el picarse con unos, con otros, arranco ahora, me paro y eso es lo que me gusta más.
Y ahí cuando estabas empezando, bueno, cuando eras junior coincidiste creo que con Enric Mas, ¿no? Fuisteis, bueno, compañeros de quinta o de generación. ¿Le ganabas tú en las carreras? ¿Ganaba él? ¿Cómo era eso?
Sí que coincidimos porque somos de la misma generación, hay unos cuantos, pero siempre diré que salíamos juntos, pero él iba por delante y yo iba por detrás. Sí que hubo algún campeonato de España que me acordaré siempre. Nos metimos en la escapada, creo que fue, no sé, en Cáceres, puede ser, en aquel un verano, y fue una experiencia muy chula. Pero sí, de esta generación salieron unos cuantos buenos. Está ahí Marc Soler, Cortina, está Óscar Rodríguez. Así que muy contento de haber compartido las carreras y las carreteras con ellos.
En aquella escapada de Cáceres estaba Enric Mas y Miguel Indurain.
Exacto. Había algún otro, pero sí, ahí estábamos.
Oye, Miguel, ¿y le ves a Enric al fin ganando una gran vuelta o no?
Sí, sin duda. Yo creo que es uno de los mejores talentos o mayores talentos que tiene ahora el ciclismo español y yo creo que la constancia y la perseverancia darán sus frutos. Creo que es un ciclista buenísimo y al final el ciclismo no solo es talento, son muchas más cosas y se tiene que dar las circunstancias, pero creo que ha demostrado que es un ciclista brutal y espero que en algún momento pueda llegar a ganar uno grande.
Aquí confiamos también en él y estamos convencidos que va a llegar este gran triunfo. Comentabas ahora que te iniciaste a los 12 años en el ciclismo. Cuando das la noticia a casa, o llegas a casa y dices, creo que voy a empezar en ciclismo, ¿se te exigió más por llevar el apellido Indurain?
No. Lo primero, mis padres siempre me han apoyado en todas las decisiones que he tomado. Entonces, cuando les dije que quería probar el ciclismo, dieron el visto bueno. Cuando les dije que quería dejar la competición, también dieron el visto bueno. Siempre han estado detrás mía y han apoyado mis decisiones. Entonces, esto fue muy bueno. El apellido Indurain, bueno, es diferente. Sabes que tiene unas ventajas y unos inconvenientes, pero siempre he sabido llevarlo bien, nunca me he metido más presión. Si las cosas salían bien, pues adelante, y si no, pues también. Aquí estamos para disfrutar de la bici y del ciclismo, y yo siempre me lo he tomado de esa manera. tanto para las cosas buenas como para las malas.
Claro, es imposible que puedas pasar desapercibido. Llegas a un sitio, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te preguntan cómo te llamas? Dices Miguel, te preguntan el apellido, ¿qué más? Dices Miguel Indurain, y ya se quedan mirando y dicen, a ver... La pregunta seguramente siempre
sí.
Viene a continuación, ¿no?
Exacto, siempre me ha pasado, desde las cosas más cotidianas, ¿no? Del día a día, por ejemplo, cuando tienes que recibir un paquete de Amazon en la tienda, dices tu nombre, apellido y la gente, venga, no me vaciles. Pero bueno, siempre ha pasado.
Oye, Miguel, ¿cuál es la principal lección que has aprendido de tu padre?
Yo creo... A ver... Él me daba unos consejos de siempre comer, beber y a rueda en las carreras, nunca le hacía caso.
Comer, beber y a rueda en las carreras.
Sí, sí. Pero creo que...
Sabio.
Sí, lo más importante es tomarse la vida con filosofía, con humildad. Y yo creo que esto es lo más importante, que los valores que él siempre ha defendido y que nos ha transmitido tanto a mí como a mis hermanos.
En 2020 participaste en la Titan Desert, en aquel caso fue la de Almería, ¿no? Fue en pandemia la Titan Desert, ¿no?
Sí, fue después de la pandemia, bueno, justo...
Sí, no, estábamos en...
Sí, estamos en un momento que les tocó complicado y la sacaron adelante, pero no en Marruecos, en Almería.
En Almería, se llegó a disputar ahí en Almería, junto a tu padre, ¿no? Hicisteis equipo, hicisteis tándem. ¿Qué tal la experiencia? ¿Te da muchos consejos ahí o no?
Pues la experiencia fue muy buena y yo, bueno, ni mi padre ni yo habíamos hecho ninguna carrera por etapas de mountain bike y disfrutamos mucho. La verdad es que fue duro, me costó llegar a la línea de meta, pero disfrutamos mucho y fue una experiencia interesante, excepto la arena, que hubo unos momentos con la arena que me costaron, el resto fue muy chulo.
Y etapas duras.
Sí, la subida a Belefique se hizo dura con la lluvia, pero no, es un recuerdo que nos llevamos para el futuro y compartir estas experiencias con mi padre siempre es un
plus. ¿Y ahí le hiciste caso? ¿Comer, beber y a rueda?
No, ya te he dicho que me cuesta, siempre intento hacerlo, pero al final me caliento rápido.
Por cierto, creo que Miguel Indurain, padre, repite este año la Titan Desert, ¿no te ha invitado?
Eso es, me ha invitado, pero coincide este año con la 3, creo que coincide con la 312
y vas a estar en la
312. Estaré en la 312, entonces por trabajo y también porque participaré, pues estaré aquí.
Pero... No sé si será tu primera 312 o...
No, ya la he hecho tres veces, las tres distancias.
O sea, ya te conoces la isla, vamos.
Sí, sí.
Como si hubieras nacido aquí. Parlem avui amb el primer, amb el fill gran, amb el primer dels tres fills de Miguel Indurain, del gran mite, d'un ciclista de llegenda. Ell és llicenciat en direcció i administració d'empreses. Es diu també Miguel Indurain Júnior, aquí, perquè per diferenciar-lo, viu a Mallorca i, com dèiem, és un apassionat del ciclisme, però sobretot de l'aventura. Lo decíamos al principio, ya vas un par de años en Mallorca, creo que concretamente 5, comentabas. ¿Viajas mucho a Pamplona?
Sí, viajo cuando tengo un par de días libres, suelo ir para allí. No tanto como le gustaría a mi abuela, pero sí, suelo ir pues cada mes y medio, suelo ir para allí.
La abuela te reclama.
Sí, la abuela me reclama.
Normal. No eres profesional del ciclismo, pero tu trabajo en Rafa, aquí en Palma, gracias a tu trabajo sigues muy relacionado con este deporte, ¿no? ¿Qué tal las rutas por Mallorca?
Las rutas...
Haces de guía incluso,
sí,
¿no?
Sí, al final yo cuando terminé la universidad supe que quería dedicarme a lo que fuera, pero en relación con el ciclismo. Entonces me vine a Mallorca, descubrí Rafa, que es la empresa para la que trabajo, y desde que llegué estoy trabajando con ellos, y organizamos salidas, vendemos ropa de ciclismo, estamos ahí en Palma, pues disfrutando de lo que, al final yo disfrutando de lo que nos gusta, ¿no? Que es el ciclismo, compartiéndolo con los demás, haciendo eventos, haciendo salidas cada semana, los martes, jueves y sábados salimos. Y eso, otra forma de trabajar en el sector, que no es el ciclismo profesional, pero está relacionado. Y al final eso se disfruta.
Y cuando no se compite también se disfruta un poquito más, ¿no? Del ciclismo, del salir a la hora que sea, sin la necesidad esa de hacer unos ritmos o marcar un tiempo.
Claro, son dos formas de ver el ciclismo, que al final se pueden compaginar o no. Yo sigo haciendo alguna carrerita porque me gusta, pero mi día a día soy cicloturista y salgo pues, a disfrutar una hora y media, dos horas, a veces sí que aprieto un poco más, pero voy con los amigos, nada de dieta y es un poco otra filosofía, otra forma de entender el ciclismo, que si te gusta la bici, pues disfrutas de ella. Es lo bueno que tiene este deporte, ¿no? Que es para toda la vida. Y tanto con 15 años como con 75 puedes disfrutar.
Comentabas que has participado en alguna carrera aquí, en Mallorca. Incluso has ganado alguna del calendario de verano, ¿no? Creo.
Sí, sí, me gustan los circuitos. Alguna he tenido la suerte de ganar.
Ganaste en Sineu, ganaste en Inca, ganaste en Llubí. Bueno, ya son tres.
Sí, sí, esas son mis favoritas. Esa es la que se me resiste es la de Campos. Campos, pues el mundialito, es complicada.
Esa es dura, ¿no?
Sí.
¿Siempre bici carretera o también te a veces sales con la de montaña?
No, montaña de momento, he hecho alguna de ciclocross, una experiencia interesante que fue, se me hizo dura, pero suelo hacer casi siempre carretera.
Titan Desert es montaña.
Titan Desert es montaña, hago alguna he hecho alguna carrera de pista, me gustan mucho los criteriums, aquí no es tan popular, pero por ejemplo se organizaba antes el Red Hook o la Rat Race que se hace en Berlín, son carreras en criteriums con bicicletas de piñón fijo pero en carretera, y eso pues te da un poco la adrenalina de la competición, pero con un ambiente sin llegar a ser profesional.
Bueno, y ahora en Rafa hicisteis la carrera esa de bueno...
Sí, la Prestige.
La Prestige, que se hace en todo el mundo, y aquí, bueno, se hace una, ¿no? Una prueba en equipos, de resistencia. Ahí participaste también.
En noviembre, no, yo organizaba, pero sí que tuvimos, creo que fueron 40 y algo equipos de cuatro personas que salieron a disfrutar. Les hizo este pasado noviembre un día espectacular, ruta de 150 kilómetros, gravel, y bueno, la prueba se podía hacer en gravel y mountain bike y la gente disfrutó mucho.
Con un track y a correr, ¿no? Seguir el mapa y...
Bueno, es una prueba que no solo es un track, es toda la pasión y el equipo que hay detrás. Por ejemplo, mis compañeros de Rafa Mallorca le ponen mucho entusiasmo, le ponemos cada año, buscamos darle un nuevo concepto, sorprender a los participantes. Y la verdad es que es todo el ambiente festivo que ponemos, los checkpoints, pequeñas sorpresas, después la comida que hay después de al terminar. Y es un poco todo lo que hace que pasemos un día a lo grande.
Lo que comentabas, no es solo competir, es vivir en comunidad, ¿no?
Claro,
y hacer
claro.
del ciclismo algo que sea como una aventura. Hablando de aventura, leí por ahí que has saltado en paracaídas, o que es una de tus aficiones. ¿Cómo digo eso?
Sí, bueno, eso fue así, ¿no? Yo tampoco sé cómo decirlo ahora. Yo cuando dejé la competición, me dije, a ver, ¿qué hago? Buscaba un poquito la adrenalina, ¿no? Seguir con ese... No sé, me dio por ahí y saqué el curso de paracaidista, hice unos saltos. Después vi que para 50 segundos de caída libre era un poquito caro, pero y la bici, las carreras de verano, por ejemplo, me da esa misma sensación en las curvas y la adrenalina del estar ahí, y durante una hora puedes disfrutar.
Claro, es que debe ser mucha la adrenalina antes de lanzarte, ¿no? En un paracaídas,
sí,
en el avión.
Sí, sí, es sobre todo la parte que... No, lo que más cuesta.
Instantes previos, ¿no?
Eso es. La previa a saltar es lo que más genera un poquito de ansiedad, estrés, pero una vez se abre la puerta y saltas es donde ya desaparece todo, ves que vas cayendo, vas mirando el altímetro y pues ya cuando tienes que abrir el paracaídas abres y listo.
En este caso lo has cerrado ya, ¿no? El paracaídas sí. lo tienes guardado y bueno, y aprovechas la bicicleta. Y bueno, llevas 5 años aquí y de momento este año sigues, ¿no?
Sí, de momento aquí seguimos. La verdad es que la isla me ha encantado. Me parece que es uno de los sitios mejores para salir en bici, para por calidad de vida y por las carreteras y conexión con otros sitios, me parece que es el lugar idóneo para estar ahora mismo.
Claro, cuando haces estas rutas guiadas por Mallorca con gente a lo mejor que es de fuera, ¿qué te dicen? Se sorprenden, ¿no?, de que la isla sea tan...
Sí, tenemos de todo.
Tan rodable.
Sí, tenemos de todo. Tenemos la gente que se sorprende pues, por las montañas, porque donde viene no es casi todo llano. La gente que se alucina con el tiempo que tenemos, entonces la gente que dice que la comida es increíble, pues todo el mundo al final va sumando de aquí y de allá y la isla es un lugar maravilloso para andar en bici.
Miguel Indurany Jr., el fill d'un ciclista de llegenda, llicenciat en direcció i administració d'empreses. Ell i son pare, com deien, comparteixen el mateix nom i també l'amor per la bicicleta. Miguel Indurany Jr., per tant, és també un apassionat del ciclisme, però sobretot, com l'escoltàveu ara, de l'aventura. Des de fer la Titan Desert, que ha fet en son pare, a saltar en paracaigudes. I des de fa uns anys, des de fa 5 anys ja, viu i fa feina aquí a Mallorca, en aquest cas, on combina les seves passions i també les seves obligacions. Miguel Indurany, ha sido un placer que te pasaras esta mañana por aquí por 100 kilómetros. Uh-huh. Y nada, espero que te podamos ver muchos años por aquí por las carreteras de Mallorca, haciendo rutas y haciendo ciclismo.
Sí, sí, esperemos que así sea. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Venga.
La verdad que correr mola.
Miguel Indurany Jr., que tresca també per les carreteres de Mallorca. Aquí també hi tresca i també li agrada molt sortir per les carreteres de Mallorca, és a Sergi López. Aquest estiu passat va pujar al santuari de Sant Salvador de Felanitx 27 vegades, gairebé 30 hores sense dormir, per aconseguir els 8.848 metres de desnivell que fa l'Everest. El seu objectiu era recaptar fons i contribuir en la compra d'una cadira especial per na Catalina Romero, que pateix paràlisi cerebral. Ho van aconseguir i la cadira ja ha arribat. Ara parlem amb ell.
A les 6 de l'hora baixa, Granada, Uda, Eivissa. El conjunt eivissenc visita el setè classificat amb la urgència de sumar després de 3 derrotes consecutives. Ser el coer de la categoria no farà que l'UD abaixi els braços.
Lo que sí está claro es que necesitamos más de un triunfo.
Cada partit és una nova final de cara a l'objectiu de la permanència. Granada, Uda, Eivissa. Futbol de segona divisió a la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
A Menorca, els Reis Mags d'esmitjorn gran no han volgut repartir caramels per risc ennuegar-se, llavors han repartit mandarines.
Ja, me sembla molt bona, una molt bona idea, sobretot per evitar els atragantaments dels fiats, que un dia tan màgic per ells és una pena.
Clar, un dia tan màgic és una pena que es morin ofegats.
L'Oasi, el racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
Què t'han portat els Reis? Un fèretre. Petit. Però no, és terrible. És terrible.
Continua Feim Quilòmetres.
It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one.
Continuem aquí a 20 quilòmetres de la sintonia d'IB3 Ràdio. Conversem a continuació també amb Sergi López. Aquest estiu passat va pujar al santuari de Sant Salvador de Felanitx 27 vegades, gairebé 30 hores sense dormir per aconseguir els 8.848 metres de desnivell que fa l'Everest, ja ho hem dit abans. El seu objectiu era recaptar fons i contribuir d'aquesta manera en la compra d'una cadira especial per a Catalina Romero, que pateix paràlisi cerebral. Va aconseguir, ell i totes les aportacions que es van fer, 9.800 euros. I na Catalina avui ja té aquesta cadira i ja la pot aprofitar. Tothom que hi vagi per participar, per tant, ja ha de saber que s'ha aconseguit l'objectiu. Sergi López, bon dia. Com estàs?
Molt bé.
Ben de xundits. Satisfet amb es... Perquè ara ja pots dir que sí, que la cadira ja ha arribat, també, no?
Sí, home, després d'esperar-la durant molt de temps, sobretot la família de Catalina, perquè la necessitava, pues ja podem dir que ja la tenen, ja la poden disfrutar i ja poden gaudir de ses avantatges i de l'augment de la qualitat de vida per la Catalina.
La mamà de na Catalina Romero, na Catalina Jaume, ella també va viure molt emocionada aquell dia. Cati Jaume, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé. Ja has trenat la cadira, na Catalina?
Sí. Ja la té, ja la va dir una de la cadira nova. Està super bé i molt bé.
I aquesta cadira, Cati, com millora el dia a dia de na Cati?
Bueno, ella posturalment està molt més incorporada i molt més dreta. Ella té s'esquena, vull dir, que no la té bé, i aquesta cadira que està bastant adaptada a la seva esquena i fa que sigui posicionalment més dreta, i clar, si està més dreta està més connectada amb tota l'altra gent, i sí, vull dir, està molt millor.
Vaja, que li facilita una mica el dia a dia, també.
Sí, molt. Ell està molt millor, també s'ha de menjar i això li va molt millor. I està més comunicativa amb altra gent, així, perquè està més posicionalment, està millor i vol més, també.
Cati, aquest tipus d'esdeveniments ajuden a visibilitzar una malaltia, no? Però també imagino que serveixen per donar força moral, no? A la persona, a la família que ho pateix.
Clar, jo això li he dit un parell de vegades a en Sergi. Sí, a mi el que m'ha portat més és tota la gent que m'ha ajudat, més que l'econòmic, a veure tota la gent que m'ho apoya i que si en qualsevol moment de dificultat s'eixos una mà i dius necessit, hi ha gent, saps? No només econòmic, sinó moralment i físicament. Saps? Vull dir, a mi el que m'ha omplit més ha estat això. Que també econòmicament m'ho ha anat molt bé, però vull dir, emocionalment, com fent que vaig, això.
Sergi, tu vaig ser impulsor d'aquesta iniciativa, vau aconseguir el repte, la quantitat necessària per poder comprar la cadira de rodes per aquesta Caterina especial per na Catalina Romero. Sergi, tu què te vas endur de tota aquesta experiència?
Jo vaig endur, el primer de tot, vaig ampliar la meva família, perquè ja són la família López Jaume Romero Bany, ja, és una mescladissa, i res, sobretot, el gran objectiu, a part de la cadira, és que realment ells que tenen un dia molt difícil, que molta gent de nosaltres que mos queixam no aguantaria ni una setmana, pues que s'haguessin recolzat i que fos una festa que hi havia i que veiessin que la gent i que estan al seu costat i que no estan tots sols.
De fet, gràcies a aquesta iniciativa, segurament que moltíssima gent a Manacor o Porto Cristo ja coneixien a Caterina Romero, però ara, Cati, segurament que el coneixen més encara.
Sí. Nosaltres en vol poder anar pel carrer de Manacor, ja no diguem, per a d'altres pobles, a ciutat, això, i que m'ho escurit la gent. Ah, són les Catalines, ara ja la conec, i l'hem vist per la tele, penseix, i sí, no. Tenen bo de fer conèixer-la ara, les Catalines.
Molt bé. Sergi, tens alguna iniciativa més en ment?
Bueno, sempre se pot ajudar la gent, i sempre hi ha coses al cap, perquè com que no són molt fàcils, s'han de treballar bastant, En ment tenc algo, però ja seria per el juny de l'any 2024. Encara tenc temps per preparar-me.
Molt bé. Cati Jaume, ma mare de Catalina Romero, moltes gràcies per voler compartir aquesta
estona. Moltes gràcies a vosaltres.
Aquesta estona tan fent quilòmetre. Diguis.
No, que volia compartir també el que ha dit en Sergi, que també el compartit profundament, el que nosaltres hem ampliat la família, també sí, el 100%. Ara... I moltes gràcies a en Sergi i a la seva família, la seva dona i les seves dues princeses.
Ara sou família numerosa, tots.
Sí, ara sou família numerosa de
Valles de Valles, Exactament. Sergi López, gràcies també per ser avui de matí aquí a Fent Quilòmetres. Enhorabona per haver superat la prova, que ja t'ho van dir en el seu moment, i també per haver aconseguit tirar endavant el projecte.
Moltes gràcies a vosaltres per donar ressò a aquestes bones iniciatives i per veure que entre tots podem fer un món millor, i l'estem fent.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots dos. Una abraçada.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu.
Adéu.
Fem quilòmetres. Joan Martí i Vetres Ràdio. L'agenda. Under the octopus with the steamboats in Chicago's and Wallows. Come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, no. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live.
Obrim ara sí espai per l'agenda. Ribagorça Sallés, molt d'esport, moltes curses i també amb més solidaritat, com la de Sergi López.
N'hi ha molta de solidaritat en aquest programa, Joan. Aquest cap de setmana ha començat molt bé.
Això és polit.
I doncs, mira, d'aquí poc més de 4 hores, a les 12 del migdia, més o manco, a la pista d'atletisme de Maó, s'adona el SUS a les 24 hores non-stop running a benefici d'Espanop. L'objectiu és recaptar fons i que durant les 24 hores fins diumenge hi hagi algun participant en el circuit realitzant la prova, córrer el que pugui cadascú.
Vam entrevistar aquí en Miguel Huguet, com un dels promotors, no? Esperem que facin i aconsegueixin fer molts de quilòmetres durant aquestes 24 hores i també puguin recaptar tot el que faci falta per a Espanop. I demà fem un vot a costits perquè també, també avui hi ha prova popular.
A les 4 d'avui hora baixa s'adonarà el SUS a la 6a edició de la cursa popular de Costitx. Hi haurà 3 distàncies, 9,2 quilòmetres a la prova, diguem, absoluta, 4,6 quilòmetres a la prova més popular i entre 1 i 3 quilòmetres per una cursa per nins que començarà a les 3, una hora abans, però perquè tothom pugui fer quilòmetres.
Tot això avui dissabte, però demà també tenim esport.
Sí, en concret a les 9:30 a Palma, en el Parc de Sarriera, se disputa el duatló de Sarriera en format de relleus mixta. Una cursa a peu de 1,8 quilòmetres, un segon sector de 5,2 quilòmetres de ciclisme i 900 metres finals de cursa a peu.
I un darrer apunt, José, perquè dimecres comença ja la Challenge Ciclista.
Sí, evidentment és una data fixada en vermell el calendari perquè hi ha un gran cartell internacional en corredors com Emmanuel Buchmann i el bicampió del món, Joan Julián Alaphilippe. Lluís Mas, a més, encapçalarà la representació balear.
Si hi ha Lluís Mas, o ell va competir en Enric Mas, te l'ha de trobar amb... a Miguel Indurany.
No li han demanat, però, escolta.
Miguel Indurany Júnior, que l'hem entrevistat al principi del programa.
Sí, sí.
Té bona pinta en guany, Challenge?
Té molt bona pinta, com cada any.
José, una pregunta. Tu beus cervesa després de sortir a córrer? Que sé que de bon de matinat també t'agrada sortir a córrer un poquet.
Depèn de sort. No soc molt de cervesa, però de tant en quant...
Una cerveseta que
s'ha de
reprendre. I tu què trobes? Que a Lucía li deu agradar fer una cerveseta o no?
Lo millor sí, jo crec que li pot agradar. Tu, Joan?
Jo sí. Una cervesa sempre cau bé, sempre en mesura.
Clar que sí. Sent millor que una medalla, una cervesa feta a córrer.
Què te sembla si li anem a donar el bon dia?
Bé, amb una cervesa, però.
Vinga, va.
Vinga, va. Anem.
Visca 20 quilòmetres!
avituallament.
Ara sí, obrim consulta, arriba ja Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Bon dia, estàs de xundida.
Sí, sí, sí.
Escolta...
sempre. De bona mañana.
De bon matí. Escolta, parlem avui sobre si és bo o no beure cervesa després d'una cursa, d'un entrenament o, fins i tot, després de fer qualsevol esport. Beer, 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 I'm going for a beer. Beer, 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 I'm gonna drink some beer. I like drinking beer. I like drinking beer. T'agrada la cervesa, tu, Lucía?
Sí,
en aquesta hora del matí ja sé que no, ja sé que no, però una cervesa...
Hasta ahora no, pero me gusta sin alcohol.
Ah, mira, molt bé, molt bé. Millor, millor. I bé, idò, la pregunta d'avui és següent. Volem saber si beure cervesa de manera prudencial, evidentment, després de fer una cursa, per exemple, si és saludable o no. O al manco, si no és dolent, no? Però, abans de res, Lucía, tu en sabries dir quina és la composició elemental de la cervesa?
Sí, mira, la cerveza es un producto fermentado y es una mezcla de agua y de cereales y también de lúpulo. El nivel de alcohol de la cerveza, de las que son con alcohol, suele ser bajo. Hablamos entre el 3,5% de su volumen y un 6,5, 6,8 más o menos. Y de esta composición, aproximadamente un 4, 4,5% son hidratos de carbono que se metabolizan lentamente. La cerveza tiene sus cosas buenas, aporta diversos minerales que son muy útiles, por ejemplo, el sodio, el potasio y el magnesio, hablamos de fósforo y de calcio. Y luego vitaminas, sobre todo las del grupo B, y tiene antioxidantes, que también sabemos que son buenos para la salud.
Y Lucía, ¿com ha de ser una beguda per la rehidratació?
Pues mira, si nos basamos en últimos estudios de la Federación Española de Medicina del Deporte, nos dicen que una bebida ideal de rehidratación debería contener entre un 6 y un 8% de hidratos de carbono, un contenido moderado en sodio y cierta cantidad de potasio, ¿no? Si vemos lo que os contaba antes, la composición de la cerveza se ajusta bastante bien a estas características.
Podría ser una beguda de rehidratación.
Podría ser. Pero...
¿Y es inconveniente? ¿Quién es? Ah.
Tiene un inconveniente la cerveza como bebida de rehidratación, que tiene alcohol,
claro.
Que esto es el punto que desaconseja su consumo en deportistas, sobre todo tras la actividad deportiva, ¿no? Porque el alcohol puede alterar diversas funciones corporales y puede comprometer la salud y el rendimiento deportivo, que esto también lo debemos tener en cuenta.
Per tant, per una part és bo fer una cerveseta després d'un entrenament, mm-hmm. i per altra part és dolent perquè té alcohol.
Mm-hmm. Exacto, mm-hmm. si no tuviera alcohol... la cerveza sin alcohol seria una bona opció com a bebida de rehidratació.
Per tant, tots sabem quins són els efectes que provoca l'alcohol en el cos, ara no els anomenarem, però com s'expliquen a nivell mèdic i científic?
Pues mira, los efectos del alcohol y el por qué, ¿no? Dices, jolín, pues con lo bien que sienta cuando termino mi entrenamiento, una terracita y me tomo una cerveza, ¿por qué tiene que ser malo? Pues mira, los efectos a nivel médico de los que se hablan son que, por ejemplo, deshidrata, y esto es porque inhibe la hormona antidiurética, la ADH, ¿no? Y favorece la deshidratación. Luego también produce una vasodilatación, aumentando la pérdida de líquidos por evaporación. Interfiere en la termorregulación. Volvemos otra vez a mecanismos de deshidratación. Y afecta también al metabolismo de los carbohidratos. Disminuye los niveles de glucosa en sangre y esto dificulta el almacenaje del glucógeno, de nuestro combustible, en el músculo. Esto es importante en vistas a los deportistas. Luego se habla también de que puede afectar a la calidad del sueño, impidiendo una correcta recuperación. Estos son los básicos. hemos de tener en cuenta que si es un hábito, y aquí es donde está la diferencia, es donde es perjudicial. Si un día nos tomamos una cerveza, como he hecho puntual, una cerveza con alcohol, no pasa nada, no es la bebida idónea de recuperación, pero no pasa nada. El problema es cuando convertimos, pues, las bebidas con alcohol en un hábito, que ahí sí que estamos causando un problema para nuestra salud.
Per tant, Lucía, com a conclusió, traïm això que acabes de dir, que si és un hàbit és dolent, malauradament, Joan, però si no és un hàbit, encara pot ser bo, o no tan dolent.
Exacto. Si es algo puntual, sin olvidarnos de que el alcohol no va a favorecer nuestra salud, y si no, siempre tenemos la opción de tomar una cerveza sin alcohol.
I tant, així és. Vaja, coherència, sobretot, no? No passa res si beus una cerveseta després d'una activitat física, però molt millor si beus aigua i si vols beure una cerveseta que sigui sempre sense alcohol i aprofitaràs tots aquests elements que té bons, no?, per la salut en aquest cas. No hem d'oblidar també que malgrat tenir, com has dit tu, no?, ions i antioxidants, també té alcohol i, clar, evidentment, no direm aquí que és bo, és perjudicial, sempre, per la salut, fins i tot un got de vi. Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Moltes gràcies una setmana més. José Sallés, ara ja té ganes de fer les cerveseta. Espera'm al migdia, espera'm al migdia.
Són moltes hores,
eh? Lucía, t'esperam la setmana que ve.
Aquí estaré.
Adéu, una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Adéu, vagi molt bé, adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IB3 Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. Us trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu també molt més contingut i més seccions. A continuació, la història de Rocky Graziano, jove indòmit, lladre i delinqüent, que va passar de la presó a ser campió del món dels pesos mitjans. La història a partir de la qual Silvestre Stallone va reconstruir el mite. És aquesta avui, la proposta d'un altre mite, el senyor Carles Sunyer.
Cuando estás buscando ser mamá, estar tranquila es fundamental. Por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis, con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI, donde nace la vida.
El govern de les Illes Balears, amb tu. Sabies que durant tot el 2023 el transport públic de Mallorca és gratuït? Ja sigui amb tren, bus o metro, no hauràs de pagar res per moure't de manera més ecològica. Només necessites tenir la targeta intermodal? Informa-te'n a tip.org. Ajudar, protegir, transformar. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la ràdio pública. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Continua Fem Quilòmetres. La pel·lícula.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'Ivetres Ràdio. El tema que sona és l'inconfusible Eye of the Tiger, de Survivor, una de les composicions musicals que formen part de la banda sonora de Rocky 3. Avui, però, no parlarem de la saga creada per Sylvester Stallone. Parlem avui de l'origen de tot, del verdader Rocky. Parlem de Rocky Graziano, l'home a partir del qual Sylvester Stallone va reconstruir el mite. Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon
ara esperava
dia.
Que sortís Eye of the Tiger. Bon dia. De qui parlam?
Mira,
qui és el Rocky Graziano?
Rocky Graziano, que molta gent ho confon amb Rocky Marciano, i no són els mateixos. Rocky Marciano era un boxeador de característiques semblants, però era anterior a ell, també d'origen italià. En Rocky Graziano, que és la llavor, a partir de la qual vendrà el mite, i després el guió que produirà Rocky, que no reprodueix la biografia. Això ho va fer en Robert Wise l'any 56. Però sí, és vera que sense en Rocky Graziano no tindríem en Rocky Balboa, que és el personatge de ficció. En Tomás Rocco Barbella, que va néixer en 1909 i va morir el 90, en 71 anys, que va viure sempre a Nova York, un enamorat de Manhattan. Era un home que va tenir una vida difícil, és d'aquests que tenia una infantesa molt complicada, ja veurem com era el pare, que també practicava la boxa, però va fracassar, i era un home que el maltratava. Per cert, que en Rocky Graziano, quan era el dot, estava una mateixa banda de delinqüents on hi havia en Jack LaMotta, que després en Robert De Niro va assolir el personatge a Toro Salvaje. És a dir, són dos grans de sa boxa que varen coincidir a la seva infantesa. Què passa? Que després, a la presó, perquè va cometre tres delites, va començar a agafar en sèrio sa boxa. Ja la practicava des que tenia 3 anys, perquè son pare li obligava. Però després va trobar com a teràpia i com a sortida sa boxa, i ja no ho va mullar. Era molt caporrut, insubornable, una època on sa màfia se ficava moltíssim en els combats de Nova York, de Chicago, i ell no el varen comprar mai. Era un home rocós, a tanta manera de practicar sa boxa. Després en Tyson se va basar amb ell. El tipus de boxa d'en Tyson és d'en Graziano. Fins li va ser campió del món dels pens mitjans l'any 46. I per què després Rocky Balboa i Stallone? Perquè va haver dos combats on ell clarament perdia. Un contra en Zale, en Tony Zale, i l'altre en Robinson. I quan ja ningú donava res per que ell no quedava mai, se va recuperar, igual que la pel·li, no tan espectacular, clar, i va remuntar dos combats, i per això va fer història. I això, i a 67 victòries, 52 per cau.
Sylvester Stallone recupera, com deies, el mite de Rocky a partir de la pel·lícula de Robert Wise, Marcado por el Odio, amb Paul Newman de protagonista. Clar, te faig una pregunta. Stallone recupera la llegenda, no?
Sí.
És a dir, el Rocky de Stallone... Mm-hmm. Figura, o sigui, Rocky Balboa figura que és Rocky Graziano, o simplement en fa una reinterpretació?
Fa una reinterpretació. En Rocky Balboa, el personatge de ficció, és una fusió de Graziano i de Marciano, també, però sobretot de Graziano, i especialment del caràcter que tenia, de no rendir-se mai. I el que tenim és una visió ja quasi de mite, però molt, molt basada. Si tu segueixes la biografia d'en Graziano, tu, fàcil, aquest personatge de ficció no està a presó, ni roba, ni res, no? Però tenim una simbiosi molt ben feta i ho pots identificar.
Per descobrir-ho, ens centrarem en tres escenes de la pel·lícula de Robert Wise, Marcado por el Odio, on t'apareix, com dèiem, Paul Newman, de protagonista. Rocky Graziano va ser boxejador, gairebé per imposició de son pare.
Totalment.
També.
Totalment.
De ben petit ja l'entrenava.
Sí.
De fet, son pare el maltractava, no? En l'entrenament.
Sí, sí.
I clar, amb un mètode bastant bastant reprobable. Escoltam un moment de l'entrenament que feia son pare amb ell de petit, amb en Roque Gratjar.
Vamos, usa la izquierda. Usa la izquierda. Vamos, pega fuerte.
Por favor, papá.
fuerte.
¡Por favor!
¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete!
¡Por favor!
Vení, dale una posibilidad, muchacho. ¿Lo ves? Por quedarte al descubierto. ¿Qué haces, Rocky? Darle una paliza a tu padre.
Así me gusta, muchacho. Así me gusta.
Menos mal que ella te hizo colgar los guantes.
Los niños llorones no me gustan. ¡Levántate! ¡Levanta!
¿Qué le vas a enseñar tú al chico, Nick? No fuiste más que un pobre fracasado en el boxeo.
És clar, son pare, durant aquest entrenament que té amb el fill, li fa un cau gairebé, i son pare li arriba... Vull dir, el fill li arriba en els genolls, és un pare.
Sí, pobret.
No m'ha gustat los llorones.
No m'ha gustat los llorones, sí. I en Graciano va assessorar, va estar darrere del guió de sa peli, fins i tot, clar, en Paul Newman seguia el mètode de Stanislavski de Actors Studios, és a dir, el tio se ficava dins el paper, ho se crea, i no se separava d'en Graciano. No. Per tant, són fets molt reals. El paper estava pensat per en James Dean, però just va morir d'accident i va passar en Paul Newman. I aquest episodi concret és dels més importants de la seva infantesa perquè li va trencar el nas. Aquí, no surt tan potent de la pel·li, però la biografia sí, i son pare va dir bé total, acabarà amb el nas trencat quan sigui més major, així ja el té preparat per practicar la boxa. O sigui, després de mirar un home que era alcohòlic i que fa feina d'estibador i que havia penjat els guants perquè no servia.
Rocky Graziano, passat el temps, arribarà a ser un boxejador d'èxit, però clar, és llavors quan recriminarà son pare la infància que li va tocar, que li
sí,
va donar.
Sí. Després sortirà estrats bruts i li posarà davant sa cara la problemàtica de viure sense sa mare. Sa mare va fugir molt prest i surt tota aquesta ràbia, però també s'estima perquè el fill acaba sent un poc pare, perquè aquell home està perdut, ha estat un fracassat i li té ràbia, però per una altra banda també manté aquesta estima.
Escoltem aquests dos moments. Primer, quan ell, Rocky Graziano, li retreu a son pare sa infància que li va donar.
¿Tú no me preguntas qué tal me ha ido, eh? Tampoco te interesa por qué he venido.
Has venido a ver a tu madre y no está.
No, claro, no preguntas nada. Tú nunca preguntas nada, solo dices las cosas. Pregunta, hombre, anda. ¿Cómo está Norma, tu nieta? ¿Por qué me encuentro en Nueva York teniendo que boxear en Chicago?
Si tanto te disgusto, ¿por qué no te largas?
Que me largue. Lo único que sabes es dar voces, pero todo es de boquilla. No tuviste valor para rebelarte contra mi propia madre cuando te exigió que abandonases el boxeo. Entonces empezó una lucha mucho peor dentro de tu cabeza. Una lucha que aún no has ganado. Que no ganarás nunca. Todo ha acabado para ti, por mucho que bebas y te desentiendas. Para mí no ha terminado. Tengo una mujer, una hija. Tengo un hogar en Ocean Park y me enfrentaré con Tony Zale para el campeonato del mundo. Nadie me convencerá de que lo deje y tú menos que nadie.
Pare i fill no s'entenen. El 1946, Rocky Graziano va ser campió del món dels pesos mitjans. Això sí, després d'haver passat un parell de vegades per la presó, i aquí li diu a son pare, clar, ara no deixaré jo de boxejar.
Clar, i no va fer, la figura paterna va estar totalment absent. Després de la presó va tenir un entrenador, Graziano, i ell va recuperar aquesta vocació. Sempre va ser un indisciplinat, sempre és un home indòmit, incorruptible, insubornable, però va salvar la seva vida. Era un home que estava perdut i a l'esport el va treure. I és veritat que va ser un home molt honest, que mai va participar de cap jugada bruta, i mira que n'hi havia en aquella època en el món de la boxa.
Son pare havia volcat les seves frustracions en el seu propi fill, no? D'una banda, si hi veia reflectit, i per altra, volia que el seu fill arribés allà on no ell havia arribat, que era ser campió del món, no? S'estimen, però també són capaços de dir-se de tot.
No lo quieres. Vale, no me hagas caso. No hay que tomar en serio todo lo que digo. Oye, yo no soy tan duro. Si quieres pegarme, pégame. Padre, no hablaba en serio. Tú no tuviste más remedio que abandonar. Fue mala suerte. En cambio, yo la he tenido. Vamos, dime qué puedo hacer por ti. Déjame hacer algo por ti. Ser campeón. Lo que yo no fui nunca. No te preocupes por nada.
Ser campeón, una promesa que Rocky Reggiano complirà després.
Sí, sí que la complirà. I és veritat que era una frustració de tota la vida de son pare, i el havia recolzat, però també el havia obstaculitzat, perquè havia un poc aquesta gelosia. Això a la pel·li, que és Marcado por el odio, que és meravellosa, després també Surya ho confessa, que després quan té una malaltia, jo te ponia barreres, jo impedia que avançaras, però és el seu fi, no? I després aconseguirà contra en Sugar Ray Robinson, se farà campió, i complirà aquesta promesa i acabarà la feina i el camí incomplet de son pare. Sí.
Clar, el 1946 comentaven que va ser campió del món dels pesos mitjans, però el 1953 contra
Jim Barton
sí, va disputar un dels combats més recordats.
Sí, les escenes principals de Rocky, després reproduïs 6 o 7 vegades al 1000, és aquest combat, és aquest. Perquè aquí és on ell havia tocat la lona com a 4 vegades, ja el donaven pràcticament per cau i seguies. I és aquí on li aplicaven aquesta fueta per fer una ferida, per alliberar el ull i que pogués veure. Això és pel·li, ho fa molt en Rocky,
clar,
però real, aquest combat va passar i ell no, de cap manera, i no deixava que tirassin la tabiola. I al final, els dos darrers combats, va reaccionar, no se sap d'on va treure aquestes forces, i va guanyar per cau en Barton, quan ningú donava un cèntim.
Anava un duro per ell, no?
Sí.
Està en anglès, però sentim que compte enrere, original,
sí,
crec que és d'aquest combat que va guanyar contra tot pronòstic en el darrer moment,
sí,
Rocky Graziano a Jim Barton. L'eufòria del públic era evident, no?
I fixa que el públic, molts anaven amb en Barton, perquè en Barton era campió de pes welter, però el mateix públic que recolzava en Barton se va tornar boig, perquè era l'eufòria, era inevitable de veure un boxejor que reaccionava d'aquesta manera, donava la volta al combat i guanyava.
Clar, era fer més gran també l'esport, no?
Clar,
en el darrer moment, quan ja ningú dona un duro per ell, quan ja ha acabat, quan ja
guanya l'esport.
Està a punt de llançar la tovallola, no?
Sí.
I s'aixeca.
Sí,
com...
A una època on no tenien Rocky de Sylvester Stallone, aquesta gent.
És a dir, no tenia Rocky.
Era real.
I és real, i si sé que guanyes combat...
Clar,
imagina't l'entrenador d'en Jim Barton que també li havia dit que has fet, que ho tenies guanyat.
Que ha passat aquí, que ha passat aquí, no? Sí.
Són els dos punts de vista, no? També és interessant aquesta lectura. La història de Rocky Graziano, jove indòmit, lladre i delinqüent, que va passar de la presó a ser campió del món dels pesos mitjans. A la presó, a través de la boxa, allà va trobar el camí, podem dir, no, de tornada i de reinserció a la societat.
Sí, totalment. Es va recuperar i es va convertir en un home molt digne, sí.
I fins aquí el programa d'avui, Carlos.
Molt bé. Hem de fer un guant.
Tornem-me'l a... Ah, sí, podem fer un combat. Ara ho provem.
Ja, després,
ara
no?
Ho provem.
I ficam en José, també.
En José. José
a
també,
tres bandes.
Que m'ha quedat. Jo puc fer d'àrbit, que faci... No, res.
Sí, res. Una distància.
Ai. Amics, tornem-me la setmana que ve. Serà, per cert, el darrer programa... Del programa de fent quilòmetres, Carles.
No m'ho facis plorar.
Ploraràs dissabte que ve. Amics, amigues, salut i quilòmetres, sempre endavant.